L'Observatori Crític dels Mitjans Media.cat, impulsat pel grup de periodistes Ramon Bernils i la Fundació Espai Català de Cultura i Comunicació, ha presentat un anuari que recull els temes més silenciats pels mitjans de comunicació durant el 2010. Censura, interessos i anàlisis del tractament mediàtic. En Roger Palà, coordinador de l'anuari, és a l'altra banda del fil telefònic per fer-nos una breu reflexió de tot plegat. Benvingut.
Hola, bona tarda.
Senyor Palà, l'anuari presenta en forma de decàleg els temes que els mitjans de comunicació convencionals han silenciat durant l'últim any, durant el 2010, és així?
És així. Això és una iniciativa que amb Media.cat, l'Observatori Crític dels Mitjans, doncs, ens rondava pel cap des de feia bastant temps i que finalment doncs, estem molt contents d'haver pogut dur a terme i a més haver aconseguit que tingui una edició impresa, que és la que doncs, presentem i és la que recull el que són 12 temes, 12 temes que són els 12 temes que creiem que han estat més silenciats als mitjans durant l'any 2010 i que d'alguna manera doncs, són el resultat també d'una de 12 periodistes que han treballat aquests temes i els han elaborat, no? Una mica l'objectiu era aquest, no? Són temes tots aquests que podien haver estat doncs, tranquil·lament portada de qualsevol mitjà de comunicació. No ho han estat i bueno, doncs nosaltres una mica ho expliquem i analitzem per què no ha estat així.
Uh-huh. Quan parlem de silenciar, a què ens referim exactament?
Mira, nosaltres quan vam decidir tirar endavant el projecte de l'anuari, ens vam basar en la tasca d'un observatori nord-americà que funciona des de l'any 78. És un observatori que es diu Project Censored. Aquesta entitat treballa doncs, a partir de la cooperació entre estudiants de comunicació i mitjans independents i monitoritza de forma periòdica el que es podria definir com a censura moderna. A veure, què és la censura moderna? Tradicionalment, dins de la definició de censura, doncs, s'ha fet referència doncs, a l'ús que es fa, diguem-ne, doncs, des del poder, no?, per controlar la llibertat d'expressió, no? Quan parlem de censura, de vegades pensem en les formes de censura més explícites, no? Les que practiquen, doncs, això, els règims dictatorials o els règims autoritaris, però ja fa temps que la censura pren moltes i variades formes i la majoria no són òbvies, no? Aquesta censura moderna tindria aquestes formes no òbvies de censura i que bàsicament doncs, passen doncs, per aquells temes que són d'alguna forma silenciats o menys tinguts o no inclosos en les agendes temàtiques dels mitjans doncs, com a conseqüència de pressions mai explícites, no? Doncs des dels estaments polítics o econòmics o legals. No? És un model de censura que mai no s'explicita, però que a la pràctica doncs, suposa, doncs, en molts casos d'autocensura, Vull dir, en molts casos doncs, suposa doncs, això, que hi hagi determinats temes que estiguin minoritzats en l'agenda temàtica dels mitjans generalistes.
Perquè aquests interessos dels que ara vostè estava parlant, normalment quins interessos són? Quins són els interessos majoritaris, aquestes pressions majoritàries a les quals els mitjans de comunicació estem subjectes?
Mira, aquí hi ha diversos temes, no? Per exemple, agafant doncs, alguns temes que analitzem en aquest anuari, nosaltres hem considerat que el tema, o un dels temes més silenciats de l'any, si no el que més, ha estat les denúncies que hi ha hagut de maltractaments i abusos als centres d'internament d'immigrants de Barcelona i València, no? En aquest cas, doncs, hi ha hagut ONGs com Amnistia Internacional, com Sos Racisme, fins i tot les pròpies Nacions Unides, no?, que han qüestionat el tractament que reben els immigrants en aquests centres. Aquest ha estat un tema que pràcticament no ha aparegut als mitjans, no? En canvi, doncs bé, resulta xocant com de notícies sobre immigració dels mitjans de comunicació n'apareixen molt i molt sovint, no? Tampoc han aparegut als mitjans, doncs, per exemple, informacions sobre els interessos que tenen les empreses catalanes i espanyoles que exploten doncs, de forma il·legal els recursos del Sàhara Occidental. Uh-huh. Per un altre tema, el tema del Sàhara, per exemple, va estar molt present als mitjans l'any 2010, recordem doncs, tota la sèrie de disturbis que hi van haver a la Llull i que realment doncs, es va qüestionar des de l'estament polític doncs, la tardió del govern espanyol, no? Alguns partits van qüestionar-la, no? Potser aquesta tavia doncs, també està relacionada amb tota aquesta mena de temes. No? Que estem parlant doncs, de temes econòmics, de temes polítics, de temes doncs, també doncs, socials, amb un fort component social. No? I cal tenir en compte que realment aquests temes potser han ocupat la primera plana dels mitjans, però que els mitjans n'han parlat, perquè potser no les seves primeres pàgines, però de forma regular doncs, han anat apareixent tenim compte que hi ha periodistes doncs, que intenten fer bé la seva feina, que intenten doncs, que aquests temes doncs, tinguin també l'espai que es podrien mereixer i que normalment no tenen, no? Uh-huh. I que també una mica l'anuari intentem això, no? Doncs que es visualitzi que hi ha alguns mitjans que aquests temes sí que els han tocat en certa mesura, no? I mirem de dir, mira, doncs, aquest tema en concret en aquest mitjà doncs, va tenir... No, potser per norma general l'estat silenciat, però en aquest mitjà doncs, se li va dedicar un petit reportatge, se li va dedicar un espai. Mm-hmm. No
sé si em permetrà que ens centrem en un moment en l'últim tema que havia comentat, aquest tema de que vosaltres heu titulat Silencis incòmodes de la IUN, en el que precisament mm-hmm. hi ha una multinacional que està instal·lada a Sant Cugat, l'empresa Foret, que hi estava implicada en aquest cas. No sé si ens podria explicar, bé, no en profunditat, però sí breument, quin és aquest cas i què és el que va succeir?
A veure, es recordarà que l'any passat les forces policials marroquines doncs, van desallotjar la força 20.000 persones que estaven instal·lades a l'anomenat Campament de la Llibertat, situat a la IUN, al Sàhara Occidental. Uh-huh. Val? Això, diguem-ne, va suposar doncs, realment un conflicte internacional. A l'estat espanyol, doncs, els diversos partits van qüestionar doncs, la postura del govern espanyol de José Luis Rodríguez Zapatero, front, diguem-ne, de l'atavió que havia tingut a l'hora de denunciar la repressió del règim marroquí, no? Nosaltres simplement el que exposem en aquest article, això és un reportatge elaborat per la periodista Laia Altarriba, no? És, doncs, una sèrie d'aspectes que potser no es van tenir en compte a l'hora de contextualitzar les informacions sobre el conflicte que s'estava esdevenint, no? Jo crec que un d'aquests aspectes, per exemple, doncs és la presència d'empreses catalanes i d'empreses també espanyoles, no? Doncs que exploten els recursos del Sàhara Occidental. Cal tenir en compte que, segons les resolucions de Nacions Unides, l'explotació que fan el Marroc i les empreses estrangeres de recursos del Sàhara Occidental és il·legal perquè es tracta d'un territori no autònom amb estatus pendent de resolució. Recordem que hi ha pendent doncs, la realització al Sàhara d'un referèndum d'autodeterminació que s'ha postergat diverses vegades. No? A partir d'aquí, el cas de Foret, val, que té la seva seu a l'estat espanyol, a Sant Cugat del Vallès, és una empresa química filial d'una companyia nord-americana, com molt bé sabreu, val? Uh-huh. I és la principal exportadora de fosfats del Sàhara Occidental. Els fosfats doncs, són molt apreciats, val? Perquè estan lligats doncs, als fertilitzants, al biogàs, als biocombustibles, i en els darrers anys doncs, han guanyat interès i, en conseqüència, han pujat molt de preu. No? De fet, la mina Bucra, que és on Foret extreu els fosfats del Sàhara, és molt a prop de la IUN, és una de les més grans del món a cel obert i conté alguns dels fosfats més purs del planeta. No? Fa més de 20 anys que aquesta empresa de Sant Cugat extreu aquest mineral del Sàhara i ho fa, segons les resolucions de Nacions Unides, de forma irregular. No? De fet, això s'ha denunciat diverses vegades i hi ha diverses organitzacions no governamentals que treballen al territori que ho han explicat abastament. No? En tot cas, aquí present nosaltres citem en Jesús Carrión de l'Observatori del Deute de la Globalització, no? Que una mica doncs, parla de tot plegat. En tot cas, sí que és cert que quan es va produir doncs, aquest conflicte a la IUN, doncs, els mitjans van passar de puntetes i és que en van esmentar molt poques vegades doncs, els interessos comercials que les empreses del país doncs, tenen en aquest territori.
Mm-hmm. Tot i així, des de Cugat.cat i de fet en el mateix estudi, en el mateix anuari, vostès ho destaquen, nosaltres sí que en vam donar cobertura.
Vol dir exactament.
Això... Vol dir això que hi ha menys pressió en aquest sentit en els mitjans locals? És a dir, que tenen més possibilitats de donar cobertura a temes d'aquest tipus?
Vol dir que hi ha mitjans locals que fan bé la seva feina i en aquest cas Cugat.cat doncs, és un d'ells, val? Perquè efectivament nosaltres ho destaquem, no? Aquí doncs, vosaltres heu publicat en diverses ocasions doncs, tota aquesta història i vol dir també doncs, que realment doncs, existeixen una sèrie de mitjans i una sèrie de periodistes doncs, que fan la seva feina tal com té, que tenen doncs prou habilitat, prou traça i prou voluntat doncs, per anar a les fonts, per contrastar les informacions més que serien doncs, més, diguem-ne, oficials, no? I en aquest sentit, doncs, jo crec que també una de les coses que hem intentat amb l'anuari, i abans ho deia, és destacar aquells mitjans que precisament doncs, han fet aquest paper, no? Que no s'han conformat en repicar la nota de premsa, no? I que han mirat anar una mica més enllà.
Mm-hmm. És possible que evitar tot això, evitar aquests silencis mediàtics, evitar que els mitjans de comunicació estiguin tan sotmesos a pressions econòmiques, polítiques, i permetre que el propi treball periodístic no permeti aquesta pèrdua de rigorositat que en alguns casos el silenci dels mateixos mitjans de comunicació provoca?
Jo crec que avui en dia això cada vegada passa menys. És a dir, jo crec que Internet ha fet un gran... Es diu moltes vegades que Internet està dificultant, està empitjorant la qualitat del periodisme. Jo crec que si per una banda això pot ser cert, d'altra banda sí que és veritat que gràcies a la xarxa tenim accés a més fonts, a més continguts, i aquesta, això també vol dir que tenim més possibilitat d'accedir a més informacions, a més veus i a més fonts. Jo crec que una mica també la intenció d'anuaris com aquest i la intenció de projectes com Media.cat és precisament intentar incidir en aquells aspectes que potser no funcionen prou bé, intentar fer-ho des d'una mecànica constructiva. Nosaltres sempre diem que no és que vulguem ser el corcó dels mitjans de comunicació, sinó que simplement som una miqueta un llum d'alerta, no? Allò de dir, això no acaba de funcionar del tot bé, no? Mm-hmm. Alerta amb això, no? Mirem de posar una mica de remei, o potser aquí es podria haver anat a contrastar aquesta font, potser aquí es podria haver anat una mica més enllà, no? I jo crec que cada vegada avancem més en aquest sentit, no? Posava l'exemple de l'anuari, però n'hi ha d'altres. I una mica, el nostre objectiu és mirar de consolidar també aquest projecte de cara a l'any vinent, que puguem tenir un anuari Mediacat a l'any 2012 que torni a analitzar el panorama de 2011, no? I que realment podem fer-ho de forma més detallada i donant a conèixer tots aquests temes, no? De fet, aquests 12 articles que publiquem en aquest anuari, però en realitat són 12 articles, podrien haver estat publicats perfectament per qualsevol mitjà de comunicació perquè creiem que l'interès el tenen, no? Només cal, d'una banda, que els mitjans hi posin una mica més d'interès, també que els propis periodistes hi posin més interès i mirin de burxar una miqueta, no? Que per això estem aquí, no? Per mirar de burxar una mica. I en resum, això, no? Que intentem, mitjans, periodistes, observatoris, treballar conjuntament per una millor qualitat de la informació.
No pot ser, i ja per finalitzar, que aquesta velocitat amb la que es mouen els mitjans de comunicació i aquesta exigència de que hem d'anar minut a minut no ens permeti fer moltes vegades aquest treball de camp, aquest aprofundir en els temes i publicar realment articles com els que publiquen en aquest cas a l'anuari?
És cert, vivim, o treballem, més ben dit, sotmesos a moltes pressions. Una d'elles és el temps, la immediatesa, hem de ser els primers, els més ràpids, els que ho expliquem millor, i a més ho hem de fer moltes vegades en condicions de precarietat laboral i de manca de recursos, i sobretot imagina't en els mitjans, si ja passen els mitjans generalistes, imagina't en els mitjans locals, no? Però el que passa és que aquesta és la nostra feina, i ningú va dir que fos fàcil. Sí. Llavors, la qüestió una mica és posar-nos les piles, no? Perquè jo crec que sí que la societat demanda un bon periodisme. Més encara, jo crec que es parla molt de la crisi del periodisme, d'aquestes línies de comunicació. Jo crec que sí que hi ha espai, o hi ha d'haver espai, per un mercat de periodisme no dòcil, no? Per un mercat de periodisme que es prengui la seva feina seriosament, no? I jo crec que iniciatives com aquesta van en la línia de mirar, de trobar una mica d'espai en aquest mercat, no? La pràctica és això, és a dir, la nostra feina es basa en això. Efectivament, vivim sotmesos a molts inputs diferents, però es tracta de tenir prou traça per poder acabar realitzant-la i fent-la correctament.
Senyor Roger Balà, coordinador d'aquest anuari, moltíssimes gràcies i molta sort, i tant de bo que es consolidi perquè l'any vinent puguem tenir un nou anuari dels silencis mediàtics del 2011.
Molt bé, moltes gràcies.